Radio Estel. Fundacions Ara i Demà.
Molt bon dia i benvinguts al Fundacions Ara i Demà. Ja ho tenim, això, ja hem estrenat més i estem, doncs, molt contents de fer-ho després de veure que la iniciativa que us vàrem apropar la setmana passada amb el Banc dels Aliments, amb la Fundació del Banc dels Aliments i la seva recaptació d'aquest passat divendres i d'ahir dissabte ha sigut un èxit absolut. Moltes gràcies, de veritat, a tots els que heu estat solidaris amb la tasca de la Fundació i tots aquells, doncs, que heu donat alguna coseta i us heu apropat a veure els amics del Banc dels Aliments. Ja se sap, doncs, que en temps de festes i d'aquí pocs dies, alguns tindrem uns dies de desconnexió, molta gent aprofita per llegir llibres que tenia pendents, doncs, sobre la toaleta del dormitori. Per exemple, avui, en aquesta edició número 78 del Fundacions Ara i Demà, farem un petit homenatge a una fundació que personifica l'essència d'una de les grans escriptores catalanes en la història recent. Avui parlem amb el senyor Joaquim Moles, que és patró i membre de la Comissió Tècnica de la Fundació Mercè Rodoreda. Amb el senyor Moles analitzarem la fundació per dintre i ens explicarà també alguna curiositat de com era la Mercè Rodoreda. Abans de començar, com sempre, recordar-vos les vies de contacte. Si voleu fer-ho a través de la web del programa, només us heu de dirigir a la web de la Coordinadora Catalana de Fundacions. La seva pàgina web és www.ccfundacions.cat. Si preferiu fer-ho a través del correu electrònic, ens podeu enviar un mail a info@ccfundacions.cat. Com sempre, al capdavant del programa, l'Alba Moles i la Montse Oliveres fent les tasques de producció, el Toni Huguet a les vies de so i qui us parla, Marc Maioles. Ara sí, comença el Fundacions Ara i Demà, aquí, a Ràdio Estel.
Fundacions Ara i Demà.
Doncs avui ens acompanya una fundació, ho dèiem a l'inici, que no necessita masses presentacions. La fundació que ens acompanya porta el nom d'una de les escriptores catalanes amb més influència dels últims temps i de la història, diria. Avui ens visita el senyor Joaquim Moles, que és el patró i membre de la comissió de la Fundació Mercè Rodoreda. Senyor Moles, benvingut.
Gràcies.
De fet, ho deia a l'inici, quan parlem de Mercè Rodoreda, doncs parlem d'una escriptora amb una gran influència dintre del panorama literari, però evidentment també que jo crec que surt de només de la via literària, sinó que també s'extén per la manera d'entendre la vida, no?, una mica.
Pues sí, és dir, va més enllà del que pot ser un escriptor normal i corrent.
Què ens pot explicar, senyor Moles, de la Fundació Mercè Rodoreda? Perquè, evidentment, m'imagino que tothom que ens escolta coneix a l'escriptora, a la persona, però potser no sabien que hi havia una fundació darrere, també.
Mercè Rodoreda va deixar hereu a l'Institut d'Estudis Catalans dels seus drets intel·lectuals i, aleshores, l'Institut va crear la Fundació, en primer lloc, per gestionar els drets. Uh-huh. En segon lloc, per conservar i estudiar tots els seus papers personals.
Sí.
I, en tercer lloc, per intentar d'estudiar i divulgar la seva figura.
Uh-huh. Aquest seria una mica l'objectiu com a fundació, no?, en principi?
Sí, he dit tres objectius, li he dit, no.
Sí.
Gestionar els drets, el segon, conservar els seus papers, i el tercer, fomentar l'estudi de la seva obra.
M'imagino que, sobretot al nivell de paperassa a l'hora de buscar i trobar papers, de vegades deu resultar una mica complicat. També teniu la família de la Mercè Rodoreda molt implicada amb la fundació?
Bé, implicada perquè la seva nora és una de les patrones de la fundació.
Em sembla molt més fàcil, m'imagino, no?
Sí.
La veritat que a l'hora d'això de moure paperassa deu ser molt més senzill. Senyor Moles, ho dèiem a l'inici, vostè va tenir, diria jo, el privilegi, suposo que també ens ho explicarà vostè, de conèixer personalment a la Mercè Rodoreda. Què ens pot explicar de la Mercè Rodoreda, escriptora i també persona?
Pues miri, jo diria que la Rodoreda, o almenys la Rodoreda que jo vaig conèixer, era un personatge seductor, molt seductor, irònic, que parlava i reia molt, però que rarament parlava d'ella mateixa. era un personatge que buscava la solitud, suposo que per moltes raons, que no són del cas, i que la defensava sempre que podia. Amb això, doncs, jo vaig viure anècdotes bastant curioses d'aquest amor a la solitud i d'aquesta defensa de la seva solitud. I quan a l'obra, què li puc dir? I l'obra, jo crec que ha arribat a ser d'una banda popular i de l'altra banda universal, bàsicament perquè explica una història que interessa a un públic majoritari, però que ho fa d'una manera tal, és a dir, amb un estil tal que interessa a les minories més selectes. Per això pot ser popular, perquè interessa a tothom. D'una banda, repeteixo, al públic en general, perquè explica històries, i en segon lloc, a les minories selectes, perquè les explica d'una manera molt determinada.
De fet, sens dubte, és una de les grans escriptores, és una de les novel·les obligades de qualsevol que hi hagi de Mercè Rodoreda, obligada inclús en els estudiants a nivell de batxillerat, de l'ESO,
sí, sí.
Que també és de lectura obligada.
Esclar, és de lectura obligada, sempre una de les novel·les, que pot ser La plaça del Diamant, pot ser El mirall trencat, és a dir, pot variar. Però generalment és una lectura de segon ensenyament i, òbviament, és una lectura d'universitat.
Sí, 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 sí. De fet, és una de les que a mi també em va tocar, però, de fet, va ser un plaer absolut. I així, en el meu cas, va ser Mirall trencat, va ser el llibre que
sí.
Ens va tocar a la nostra generació.
A vostè li va tocar.
Sí, sí, a mi em va tocar. Però ja li dic que per mi va ser un plaer llegir Mirall trencat, de veritat és que...
Bueno, és això, perquè el devia enganxar com a història i a la vegada... la manera com explicava la història.
Això mateix, això mateix. Segur que molta de la gent que avui ens està escoltant ha tingut a les seves mans algun llibre de Mercè Rodoreda. Si no, evidentment, des d'aquí us recomanem de la manera més forta doncs que aneu, quan acabem avui l'entrevista, que baixeu i compreu algun dels llibres de Mercè Rodoreda perquè us enganxarà des del minut 1 la manera que redacta, la manera que escriu, la manera que explica. La veritat és que ho fa molt, molt i molt bé. Ens parlava també una mica de la soledat. De vegades em dona la sensació que els escriptors han de ser això, una mica, anar una mica a la seva i estar una mica al marge del món doncs, per buscar fonts d'inspiració, no?
Bueno, jo crec que en el seu cas la defensa de la solitud té moltes explicacions, entre elles moltes explicacions biogràfiques, perquè, és clar, no hi ha una sola Rodoreda, hi ha moltes Rodoredes. Per exemple, hi ha la Rodoreda retreta de la infantesa i de l'adolescència, hi ha la Rodoreda de l'explosió que va fer durant la República i durant la Guerra Civil, després la dramàtica de l'exili, primer d'un exili molt dur, i després de la Segona Guerra Mundial hi ha molt més tou, i la Rodoreda del retorn. Aleshores, tot això fa que la Rodoreda tingui un rerefons personal que el defensi amb les ungles i les dents. Per tant, jo el que puc dir és la Rodoreda que jo vaig conèixer. I la Rodoreda que jo vaig conèixer és la Rodoreda del retorn. Del retorn a Barcelona i després del seu refugi a Romanyà de la Selva. Perquè ella se'n va a Romanyà per fugir de Barcelona, per entendre'ns. És a dir, busca el refugi, busca la solitud de Romanyà. I amb això hi ha moltes anècdotes. Per exemple, un dia que veu que està passant per davant de casa seva a Romanyà unes persones que estan mirant la casa i que està tancada, òbviament, i que sospita que són periodistes, el que fa és, quan truquen, no obrir-los. Per defensar-se.
Sí, sí, sí. La seva vida és seva, ella és escriptora, cap de la física internacional, la feina que fa, però ella no vol més repercussió que aquesta, la que li donin els seus llibres.
És l'obra, és l'obra. Perquè ella hi aboca tota la seva vida a l'obra.
De fet, ens comentava, sobretot l'època en la qual va viure Mercè Rodoreda, una vida que va viure moltíssimes coses, moltíssims esdeveniments, i això, al cap i a la fi, també, evidentment, es veu plasmat a les seves obres. M'agradaria que ens parlés una mica més de la Fundació, senyor Moles. Quan parlem de la Fundació, exactament quin és el perfil, el gruix de gent que forma la Fundació? Perquè em costa una mica dibuixar una Fundació centrada en una escriptora, com és en aquest cas la Mercè Rodoreda. Quina seria l'estructura de la Fundació?
Bueno, l'estructura de la Fundació és la següent. Hi ha un patronat
sí.
format pel Consell Permanent de l'Institut d'Estudis Catalans, és a dir, pel president, pel vicepresident, pel secretari general i pels presidents de cada una de les seccions, i després per tres membres que formen un comitè, que de fet és el que porta la política, no? Uh-huh. Doncs aquesta comissió primer va estar formada per Joan Triadú, Jordi Sarceredes i per mi, i dissortadament per la mort del Triadú i del Sarceredes, ara està formada per Joaquim Mallafré i per Carles Miralles i per mi mateix. Uh-huh. Aleshores, ens reunim al patronat un cop cada any obligatòriament i la comissió actua durant tot l'any.
Uh-huh. Per tant, aquesta serà una mica l'estructura que funcionaria dintre de la Fundació Mercè Rodoreda, no, senyor Moles?
Sí.
Avui parlem, doncs, això amb el senyor Joaquim Moles, que és patró i membre de la Comissió Tècnica de la Fundació Mercè Rodoreda. Anem a fer una petita pausa i ara a la tornada sí que m'agradaria, doncs, conèixer més de fons per dintre la Fundació, perquè, de fet, ara ho coneixerem, però aquesta Fundació, doncs, s'encarrega dels premis d'investigació sobre l'obra de Mercè Rodoreda, també té diferents rutes i activitats que recomanen dintre la Fundació relacionades amb Mercè Rodoreda, així que res, després de la petita pausa, anem a conèixer més les activitats i per dintre la Fundació.
Fundacions Ara i Demà, amb Marc Maioles. La ràdio a la carta, els programes, els concursos, la nostra música, l'actualitat. Des de www.radioestel.cat podràs gaudir de la teva emissora des de tots els angles, des de totes les perspectives, perquè cada dia ens llevem amb tu, siguis on siguis. Clica'ns, www.radioestel.cat, el teu lloc web de capçalera.
Doncs enfoquem aquesta segona part del programa d'aquesta edició 77. Avui parlant amb la Fundació Mercè Rodoreda, de la mà del senyor Joaquim Moles, que és el patró i el membre de la Comissió Tècnica de la Fundació. Encetem aquesta segona part de l'entrevista, doncs, parlant més de la Fundació. Abans hem conegut més la persona de Mercè Rodoreda com a escriptora i com a persona. Anem a centrar-nos una mica més en la part de la Fundació. Comentàvem abans de fer la petita pausa, parlant d'uns premis que s'ofereixen anualment al millor treball d'investigació sobre l'obra de Mercè Rodoreda. Senyor Moles, exactament en què consisteix, com funcionen aquests premis?
Els premis és una de les activitats que té la Fundació. Els premis es donen cada any més uns ajuts de treball sobre estudis sobre la Rodoreda o bé sobre la novel·la catalana contemporània. I això és en qualsevol llengua. De tal manera que hem premiat treballs d'estudiosos de Nova Zelanda, de Polònia, dels Estats Units o d'aquí. I a més a més en qualsevol llengua. Aleshores, aquesta és una de les activitats, repeteixo, de la Fundació, perquè les altres activitats és publicar, és a dir, publica no solament els premis, sinó altres possibles estudis sobre aquests temes, els ajuts, si els ajuts doncs, resulten efectius, o sigui que fa no solament concedeix un premi i uns ajuts, sinó que fa unes publicacions, en dues sèries, una d'obres desconegudes de la mateixa Rodoreda o bé una altra sobre estudis, i després promou, ajuda, exposicions. És a dir, com que la seva finalitat és estudiar i difondre, doncs qualsevol camí que ajudi a difondre i estudiar, doncs els intenta seguir-los la Fundació.
En aquest sentit, també m'imagino, doncs, que a l'hora de fer el premi veuen que també els arriba en treballs d'investigació, com ens comentava, d'arreu del món. També en aquest sentit, doncs, els fa donar, doncs, que sí que parlem, evidentment, d'una gran escriptora a nivell internacional. Perquè, evidentment, això, rebre treballs de gent dels Estats Units, que a més m'imagino que deuen ser autòctons d'allà, que no deuen ser catalans immigrats als Estats Units, sinó que gent americana, doncs, que segueix l'obra.
Americana o polonesa.
O polonesa, sí.
O novozelandesa. Sí, generalment són gent del país, són especialistes en llengua i literatura catalana. Uh-huh. Clar, la sortida de la llengua i la literatura catalana a l'exterior és, d'una banda, a través de la via romanística, de la filologia romànica, o a través de la filologia hispànica. Són ja uns especialistes, i alguns d'aquests especialistes són de la Rodoreda. I aleshores ens envien o bé propostes pels ajuts de treball, o bé hi ha estudis fets pel premi.
El senyor Moles ens comentava que era una de les activitats. De fet, aquesta temporada està en aniversari, amb el 50è aniversari de la plaça del Diamant, amb l'exposició Rodoreda, Mirall de Llengües, la plaça del Diamant 50 anys, que ha estat al districte de Gràcia fins al dia 19, fins al passat dia 19 d'aquest mes. De la mateixa forma, doncs, que també esteu amb l'exposició de fotografies del rodatge de la pel·lícula La plaça del Diamant, amb títol d'una vila al cinema, al Teatre Lliure, des del passat mes de setembre fins al proper juliol de l'any que ve. Realment sou això, una fundació molt viva, amb molta activitat, no?
Bé, procura... És a dir, aquí la gràcia d'això és que els drets de la Rodoreda són molt són fins aquest moment molt quantiosos. I aleshores aquestes quantitats s'inverteixen en la mateixa Rodoreda. O sigui, és ella mateixa qui financia tota aquesta activitat. I això realment és un cas excepcional. És un cas excepcional perquè, repeteixo, la Rodoreda es ven molt, dona molts diners, o es representa teatralment molt i dona molts diners, i aquests diners reverteixen sobre la difusió i l'estudi de la seva obra. Per tant, és, per entendre'ns, una fundació que s'autofinancia.
Es retroalimenta a si mateixa.
Això mateix. I gràcies a la idea que va tenir la Rodoreda de deixar-ho a l'Institut d'Estudis Catalans.
Sí, sí. De fet, és la millor manera per seguir fent coses i segur que, evidentment, en un futur tindreu molts més projectes dels quals m'agradaria que ens comentés. També tenen unes activitats, unes rutes literàries que s'anomenen, on les persones que siguin amants de l'obra de Mercè Rodoreda també poden fer unes petites excursions, oi, per la ciutat i conèixer una mica els punts claus d'alguna de les novel·les de la Mercè.
Bé, hi ha, que jo ara sàpiga, tres rutes. Una ruta a Barcelona, que és la Barcelona de la Rodoreda, una ruta per Romanyà, que és el Romanyà de la Rodoreda, i després els jardins de l'Institut, que són uns jardins bastant excepcionals perquè són jardins penjats, són uns jardins dedicats a la Rodoreda i també s'ensenyen al públic. És a dir, poden fer tres tipus de ruta. La ruta a Barcelona, la ruta a Perpinyà, Romanyà.
Romanyà i la...
I després la ruta, diguem-ne, ruta dels jardins de la Rodoreda.
Què descobrirà la gent fent aquestes rutes? Coneixerà una mica més el personatge?
Bé, coneixerà una mica més el personatge i, en el fons, coneixerà una mica més la ciutat.
Sí, això està clar.
És que les dues coses, el personatge i la ciutat. I a través del personatge, el que significa el personatge, literàriament, el que significa.
Senyor Moles, m'agradaria que ens expliqués una mica quines són les activitats que tenen per aquesta temporada 2012-2013, en què estan treballant dintre de la Fundació, si tenen previst, a part d'això, de l'exposició de fotografies que tenen del rodatge de la pel·lícula de la plaça del Diamant, si tenen alguna activitat més o estan pensant en alguna possibilitat més per oferir a tots els amants de Mercè Rodoreda.
Bé, en principi tenim entre mans, en aquest moment, una sèrie de publicacions. En primer lloc, una col·lecció de totes les entrevistes que va fer durant la seva vida, que serà un llibre molt interessant, que fa l'Abraham Moïno. Després, tenim també en mans una bibliografia comentada feta per una professora nord-americana, que es diu Evelyn McNerney, i després per una professora social de Vic, que es diu Judith Sánchez, que completa una bibliografia que ja existeix i que sortirà en anglès i previsiblement també en català. Després tenim en aquest moment dos estudis subvencionats. Un d'ells és la recopilació de tota la poesia que va deixar la Rodoreda inèdita i un altre sobre el seu epistolari. I encara, si vol, estem, o tenim entre mans, tenim l'impremta, el tercer volum de les obres completes. Per tant, tenim bastanta activitat.
Déu-n'hi-do, teniu feina. Per cert, senyor Moles, encara hi ha papers escrits que no s'han publicat?
Sí, alguns.
Algunes coses encara hi ha, eh?
Sí, miri, per exemple, l'epistolari. Els epistolaris s'han publicat només alguns,
Qui determina qui determina si finalment veu la llum els escrits que no s'havien publicat encara?
La comissió tècnica. Uh-huh. És a dir, aquests són els que, en principi, he dit abans, gestionem els drets, o sigui, gestionem l'obra de la Rodoreda. En principi, tot surt publicat, eh? Uh-huh. Potser quedarà alguna petita cosa molt personal que, de moment, potser no es publicarà, però dic potser, perquè encara no està decidit. Però la resta sortirà tot. És a dir, ara les dues coses dels dos inèdits més importants, en queda encara un altre, que de moment encara no està encarregat, que és el teatre. Però de moment hi ha l'epistolari, que serà un epistolari molt, molt ric i molt voluminós, i després la poesia. La poesia només s'ha publicat una antologia de la cosa, diguem-ne, inèdita. I després queda el teatre, que també només s'ha publicat una part. I ara, amb les obres completes, el tercer volum, que ja està en marxa, és la Rodoreda anterior a la Guerra Civil, o sigui, anterior a la Plaça del Diamant. Després vindrà l'epistolari, després vindrà la poesia i l'últim serà el teatre.
Per tant, els amants...
Estarà tot publicat, potser amb alguna petita cosa no publicada.
Per tant, els amants de Mercè Rodoreda encara ens queden hores i hores de lectura, no?
Home, és una dona que que tenia dues vocacions fonamentals, que eren les flors, només et parlava de flors, i la literatura. La literatura com a lectora, va ser una gran lectora, però a la vegada també com a escriptora. Per tant, va escriure molt. Va escriure molt dins d'un ordre, perquè, és clar, la seva vida tan accidentada tampoc no li va poder permetre passar-se les 24 hores del dia escrivint. Això només va ser el final de la seva vida.
Avui hem parlat amb el senyor Joaquim Moles, que és el patró i membre de la Comissió Tècnica de la Fundació Mercè Rodoreda. Moltes gràcies pel seu temps, senyor Moles. I a partir d'ara, doncs, la gent que ens hagi escoltat i que estigui interessada en continuar sabent més de l'obra i, evidentment, de la Fundació Mercè Rodoreda, l'únic que han de fer és visitar la seva pàgina web i acabar de complementar la informació. Moltes gràcies pel seu temps, de veritat, i que segueixin amb aquesta bona tasca, aquesta bonica tasca, que és això, acabar de descobrir parts que ens queden de Mercè Rodoreda. Moltes gràcies pel seu temps.
Moltes gràcies a vostès.
Una abraçada.
Adéu.
Fundacions Ara i Demà, els diumenges a 12:15 del migdia.
Doncs, com sempre, abans d'acomiadar-nos, toca donar alguna proposta, alguna activitat perquè podeu fer els propers dies. És l'agenda de les fundacions. Avui us portem una proposta per a tots els amants del golf, i és que cada vegada en som més. La Fundació Museu Olímpic i de l'Esport prepara pel proper 18 de desembre la Nit del Golf, organitzat conjuntament amb la Federació Catalana de Golf. En aquest sopar no hi faltaran grans figures d'aquest esport i afeccionats que practiquen periòdicament aquesta modalitat. La cita serà a les 8 del vespre a l'Auditori del Museu Olímpic i de l'Esports Joan Antoni Samaranc. Per a més informació, i si teniu curiositat i voleu assistir a la Nit del Golf, podeu entrar a la web de la Fundació, que és www.museuolimpicbsn.cat. I seguim amb propostes esportives, perquè com que tenim una mica de temps ara dintre de poc, els que tenen la sort de tenir vacances, doncs atenció, perquè els amants de l'esport segueixen tenint propostes. Ja està en marxa el curs Entrena't de la Fundació Claró, destinat a persones que vulguin millorar de forma considerable el seu nivell de natació. Els cursos, per a majors de 16 anys, es duran a terme els dimarts i els dijous de 8 a 9 del vespre, i sobretot està molt recomanat per a persones que vulguin participar en triatlons o en travessies de natació a mar obert. Els cursos valen 29,74 pels abonats del club i 46,37 pels que no són abonats. Vinga, ara sí que no teniu excuses. Si us voleu animar a millorar el vostre estil de natació, podeu entrar a la web de la Fundació Claró i buscar els cursos destinats a millorar la vostra tècnica.
Fundacions Ara i Demà, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Doncs fins aquí aquesta edició número 78 del Fundacions Ara i Demà. Recordeu que si voleu més propostes, només heu de dirigir més activitats, només heu de dirigir a la web de la Coordinadora Catalana de Fundacions, www.ccfundació.cat, i ja teniu un directori amb totes les activitats. La setmana vinent, edició número 79, i ens visitaran els amics de la Fundació Història del Disseny. Que vagi molt bé, bon cap de setmana. Ràdio Estel.